Ara parlarem de cinema i ho fem com sempre amb n'Antonio Cordero, que és el nostre cinèfil de confiança. Antonio Cordero, què tal? Bon dia.
Bon dia, Yamila.
Com estàs? Com has passat les vacances?
Bé, avui vos escric parlant des d'Eivissa con amor, que estic per aquí, a casa dels meus pares.
Molt bé, molt bé. Has aprofitat, no?, per posar-te al dia de les novetats cinematogràfiques.
Avui volia tocar tema de sèries. Ja que ha acabat l'any, saps que es varen celebrar semi en setembre, varen sortir dos sèries guanyadores, una minissèrie i unes altres finalistes, i després també parlaré d'una sèrie a part, que també és molt interessant, que estaria bé que la gent sapigués, perquè la veritat que també, no només en cinema, també que en la qüestió de narrar històries, també les sèries són uns vehicles on hi ha molts, on se traten molts de temes interessants i on es posa molt de talent i molta inventiva i que de volta en quan està bé que hi parlem.
Home, i tant que sí. A més, les sèries són com les noves pel·lícules, eh? O sigui, la gent se les menja en un dia.
Talment, talment. Són pel·lícules, de fet, pel·lícules contades d'una manera serialitzada en capítols, però pel·lícules són també.
Efectivament.
Saps? Pues, mira, bueno, jo te parles que varen guanyar, que va ser de Pitt i d'Estudio, de Pitt com millor drama, millor sèrie dramàtica, i d'Estudio com millor comèdia. Mm. Pues no sé si tu saps una cosa de sèrie que es deia Urgències, fa uns anys.
Amb lío, amb Urgències, Hospital Central, tot això... Sembla que és el mateix, però crec que no?
Bueno, Hospital Central, de fet, va ser una urgència a l'Ibèric, no?
D'acord, d'acord, d'acord.
La seva Urgències va ser una sèrie creada per Michael Crichton, que va ser tota una novetat en aquella època, perquè mai s'havia contat com era un servei d'urgència hospitalari públic, així a peu, talment de... a peu de carrer, com és aquesta feina en un servei així, en tota la seva crudesa, i Urgències va ser una sèrie realment que va donar el primer pas en aquest sentit. Mm. Va durar, crec que va ser una quinzena de temporades, de 1994 a 2009, i llavors, ara, darrerament, un dels protagonistes d'aquella sèrie, Noam Wyle, que era el doctor Carter, associat amb els productors John Wells i en Scott Gemmill, tenien interès en fer una continuació. Però, clar, degut a conflictes amb sus herederes de Michael Crichton, que ja va faltar, pues, el que van fer va ser una variant que en la primera temporada es va estrenar l'any passat, que es diu The Pitt. Mm. The Pitt correspon a l'Hospital de Pittsburgh, un hospital públic finançat amb fons federals i que et mostra, pues, les greus limitacions que tenen els hospitals públics als Estats Units, no? Mancança de recursos, saturació de les urgències, professionals mèdics sanitaris que estan treballant al límit... realment es posa a prova, en aquests professionals, es posa a prova i el nivell de suport quasi al límit en tota aquesta sobrecàrrega, en totes les seves aptituds professionals i humanes. Una sèrie molt recomanable, que la temporada, curiosament, està filmada realment com una pel·lícula, direm, de 15 capítols, en els que cada hora, i a temps real, és hora de la guàrdia. És una guàrdia, un torn de metge, que comença a les 8 del matí, dos capítols a les 8 del matí, segon capítol serà llavors a les 9, i així, cada hora una hora de guàrdia. Mm. I és molt interessant perquè, clar, veus tot el que està passant durant aquest torn en aquest servei d'urgències. Surten, clar, diversos personatges i, clar, una sèrie de diversos capítols també et permet ficar-te hasta dins en sa personalitat, ses inseguretats i sa manera de ser de cada professional. Mm. I veus també ses diferències. No sé si tu també... Bueno, hi ha una sèrie que es deia The Resident que retrata com és la vida d'un hospital privat nord-americà, i aquesta de Pitt demostra com és un hospital públic. I veus les diferències molt marcades. Tu, per exemple, en aquelles, a l'hospital privat, doncs veies els professionals sanitaris, tots guapos, ben vestits, tots rubios, no? una tecnologia de lo més sofisticada. I, en canvi, aquí, en aquesta sèrie, Veus que molts dels professionals són immigrants, el mateix que feia de servei en Robbie, que ho interpreta l'actor Noah Wyle, és polac. Llavors també molts dels sanitaris d'allí són pakistanis o àrabs, sud-americans, però que veus que realment que es veu una estratificació social inclús dins el món sanitari nord-americà.
Sí.
Un hospital finançat amb fons federals, però clar, que està gestionat per una empresa privada. Algo semblant com també passa en alguns hospitals a Espanya, com en el cas de Madrid.
Sí.
Que és gestionat per una, sí, per una gestora privada. Per això en la sèrie sempre es veu que la gerent ve cada dos per tres allí, diguem, a per sac, diguem, que es gasta massa amb això, es gasta massa amb allò, perquè clar, és un pressupost molt limitat i que tenen que treure el màxim partit en els pocs recursos que tenen. És una sèrie, et dic una cosa, els hospitals públics te dones compte que realment per ser menys és el millor que pots formar, perquè allí veus que en aquesta sèrie pues, veus un munt d'estudiants, un munt de residents, perquè clar, en tota la feina que tenen que afrontar cada dia, pues, és un camp també d'aprenentatge ideal. I quins personatges tenim? Pues, bueno, hi ha una resident que comença el seu primer dia de feina, que es diu Trinity, que és una persona així que és més cínica, que s'aprèn les coses sempre amb un cert cinisme, i que llavors pues, posen entredit a un company, a un adjunt, perquè roba medicació, es metge Langdon. Són així situacions que mostren pues, lo difícil de les relacions també interprofessionals amb una guàrdia tan sobrecarregada. Llavors hi ha un altre, en Whitaker, que aquest és una mica el còmic del grup. És que li passa cada dia que entra a treballar amb brutes uniformes, el té que canviar, i arriba un moment que ja no troba roba per poder-se canviar. Llavors també està la filla de la jefa de cirurgia de l'hospital, que és d'origen àrab, es diu Javadi, i que té que lluitar pues, per fer-se un forat i no que l'assenyalin com és que se fia d'aquí, no? Saps? Mateix se fia d'un jefe de servei, sinó que ella mateixa es vol fer valer
Clar.
El seu esforç. És una sèrie, ja t'he dit, que retrata el que és a nivell, el que és el dia a dia, d'una manera molt realista, com és una feina d'urgències a un hospital públic als Estats Units.
Molt bé, i a més amb aquestes innovacions, no, a dia d'avui, on la realitat sanitària també ha canviat molt, així que està bé no reactualitzar aquests formats típics de les sèries i donar-los doncs, un punt de vista i unes característiques més del dia d'avui, no?
És millor que ser d'urgències, perquè aquí profunditza. Llavors la novetat de filmar una guàrdia en temps real, llavors també pues, retrata i profunditza més en sus rasgos i les personalitats de cada un dels protagonistes. Una sèrie molt, molt recomanable.
Molt bé, i de quina altra sèrie ens volies parlar?
Millor comèdia, se que va rebre millor comèdia. D'estudio, que això és creada per... És que varen crear la sèrie Drip, una sèrie ja de fa uns anys, i que aquests productors es van juntar amb els directors, en Seth Rogen, que és un actor conegut de moltes comèdies, i en Evan Goldberg, i varen voler crear una comèdia ambientada en Hollywood, però curiosament els protagonistes que surten en la sèrie són els seus noms reials, o sigui, surten en Martin Scorsese, com Martin Scorsese, no fa un altre paper. Llavors surt també en Charlize Theron, en Steve Buscemi, en Olivia Wilde, en Sarah Polley, en Ron Howard, també surt com Ron Howard. I de què va realment? Pues, bueno, en Mark Remick, que és protagonista, ell se li ofereix un estudi que el dirigiria i series director. Però a canvi de que aconsegueixi un èxit una pel·lícula que es basi en una barca, una marca de begudes d'un youtuber, un influencer molt, molt famós. I clar, en aquesta base, aquesta sèrie el que busca és també retratar com és el sistema d'estudis avui en dia a Hollywood i les decisions creatives dels seus components, però amb un to així una mica de comèdia, no? I satírica. És una sèrie que va per segona temporada i crec que també té el seu interès. Llavors, una altra que t'anava a comentar és l'adolescència, que aquesta va rebre la millor miniserie, sí. Són quatre capítols.
Sí, de la Letizia Dolera, no?
No, aquesta és d'en Stephen Graham.
Ai, sí, perdó, que l'altra és Pubertat. Perdó, però sí, va una mica d'acord, d'acord.
Pot ser aquesta que tu dius, i a mi la siga, potser també sobre la mateixa que trati venir per aquesta òrbita, no?
Exacte, la temàtica és la mateixa, una reflexió, no?, sobre l'adolescència i diguem...
I la seva complexitat, sí. Pues mira, aquesta sèrie també és molt recomanable. No sé quina plataforma es podria trobar.
Quina?
Serà d'adolescència, són 4 capítols.
No estava a Netflix? Jo la vaig veure a Netflix.
Pot ser que estigui allí. Pues, molt recomanable perquè són 4 capítols filmats en plan seqüència, en plans continus, que no té interrupció, i cada capítol retrata un àmbit. De què parla? Bueno, un al·lot que es diu Jamie Miller, de 13 anys, que és sospitós d'apunyalar una companya de classe, d'institut. I es para, clar, es para, no es fa raó, dic, però que si és meu el bon al·lot que és, que mai diria que fos ell que ha fet aquesta barbaritat. I el primer capítol és quan li prenen declaració a la comissaria. Llavors, el segon capítol és quan la policia investiga en l'institut i allà es descobreixen pues un món ocult entre els adolescents bastant malsà, bastant fos. S'enteren, descobreixen aquestes investigacions que en Jamie el tatxava d'incel a les redes socials.
Sí.
Què és això d'incel? No he sentit parlar.
Sí.
Són uns al·lots que, afectats per les males influències d'unes redes socials, es creuen que no són bons de mantenir una bona relació romàntica o sexual en cap al·lota. Entonces es tornen...
Desenvolupen rancúnia, no?, cap a les dones.
Molt fort, sí, efectivament. I però sembla que aquest al·lot en Katie va fer uns comentaris sobre ell a les redes socials bastant ofensius i el tatxava de més d'incel. I sembla que és per això que ja el va dur en aquest comportament tan bàrbar i terrible. Llavors, tercer capítol, que han passat ja 100 mesos, aquí ja és que ja el tenen tancat un centre d'internament juvenil i una psicòloga, Briani, bueno, l'interroga i es brina una mica més a fondo el seu estat mental abans del judici, que el judici finalment es celebrarà en el quart capítol i descobreix que és un al·lot, efectivament, el que tu dius, Jamila, molta rancúnia, molt ressentit, agressiu. I clar, pues, llavors ja més endavant passen ja 4 mesos, llavors quan celebra el judici. I aquesta sèrie, a part de retratar la problemàtica adolescent d'avui en dia, també és tota una panoràmica de l'època, de tota l'època en sa que estan visquent, en sa que succeeixen casos així. I, clar, fa una crítica a la disfunció social en tots els àmbits, no? A la disfunció educativa, sa poca força i sa perdó de referent dels pares en quant a autoritat a imposar límits, que també són necessaris per a una bona educació. Clar, avui en dia els boixos estan sobreprotegits en molts de casos, en moltes famílies, creixen sense tenir un far a sa costa, un referent que els marqui pautes, els límits necessaris perquè ho puguin tenir d'adults, una escala de valors en els que poder-se passar basant la seva assistència. En no tenir aquest referent, són ni una moral en sa que sàpiguen que no es pot passar d'aquí, és quan veiem llavors aquests escàndols i aquestes coses tan terribles, els assets, el matonisme, les escoles...
Efectivament, doncs...
I és una crítica, jo crec que també necessària, és una sèrie molt recomanable i que jo crec que realment farà despertar moltes consciències.
Doncs, Antonio Cordero, moltíssimes gràcies. Ens quedem amb les teves recomanacions. Recordem The Pit, millor drama d'estudi com a millor comèdia, i després la sèrie Adolescència, per aquesta reflexió, no?, sobre l'impacte en el món en el que vivim, sobre els nostres adolescents i la importància, doncs, d'estar pendents del que passa a les xarxes socials dels nostres fills. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Jamila.